L'existència d'unes estructures d'estat sòlides és clau perquè pugui néixer un nou país. Una d'elles, està clar, és la Hisenda. El director del programa per la definició d'un nou model d'administració tributària de Catalunya, Joan Iglesias, ha dissenyat un model d'Hisenda català. De fet, ho explica el seu llibre Una Hisenda a la Catalana. Joan Iglesias, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
El primer de tot, si Catalunya esdevingués demà mateix un estat independent, estaria llesta per tenir una hisenda pròpia?
Si Catalunya demà esdevé un estat independent, això voldrà dir que la majoria dels ciutadans de Catalunya, una immensa majoria dels ciutadans de Catalunya, així ho hauran volgut, així ho hauran votat. I per tant, si aquesta realitat fos una... ja estaria en una situació de certesa, aleshores la hisenda catalana estaria a punt, perquè d'hisenda pròpia ja en tenim. La hisenda pròpia dels catalans és el conjunt dels contribuents catalans, i aquest conjunt de contribuents catalans, que som els ciutadans i les ciutadanes que cada dia amb el nostre esforç i el nostre treball, juntament amb les empreses, creem riquesa, en creem prouta per financiar el pressupost de despesa d'un estat capdavanter. Per tant, si es produís el fet que em comentes en el sentit de que per fi la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya permetés disposar d'un estat propi, no hi hauria cap problema per finançar-lo, perquè de hisenda ja en tenim. El que avui ens passa és que no la podem gestionar.
Ara bé, seria possible, des d'un altre punt de vista, seria possible una hisenda pròpia però sense un estat propi?
Bé, tècnicament sí que seria possible, perquè la hisenda pròpia ja hem dit que la tenim, perquè és el conjunt dels contribuents catalans, però no la gestionem. Per tant, hi ha models, hi ha referents internacionals en els que una situació com aquesta es pot resoldre a través d'un repartiment de la sobirania fiscal. O sigui, el que avui no té Catalunya és sobirania fiscal, i per tant el Parlament de Catalunya no pot decidir quins impostos paguem, com els paguem, qui els paga i què es fa amb aquests diners. Per tant, tècnicament o jurídicament això seria possible. Altra cosa si això ho és políticament. En aquests moments sembla que no, i per tant el que és segur és que tenir un estat propi et garantitza poder gestionar la teva hisenda pròpia, i no tenir-lo et fa depenent de la voluntat d'un altre. Si aquest altre tingués la voluntat de que això fos així, tècnicament seria possible, però sempre depens d'algú.
Dius que políticament no és possible tot plegat ara mateix. És la gran dificultat que es troba ara mateix Catalunya a l'hora de crear una hisenda, diguem, autogestionada?
Bé, això de que no és possible políticament jo no ho dic, perquè realment a la política, en el fons, el que es tracta és de veure i de saber quina és la voluntat dels ciutadans, i aquesta voluntat s'expressa votant. El dia 24 de maig tenim unes eleccions, al setembre tornem a tenir unes eleccions, per tant ja es veurà què decideix el poble de Catalunya, i en funció del que decideixi el poble de Catalunya s'actuarà en conseqüència. Des del punt de vista de les dificultats que em planteges per construir no una hisenda, perquè una hisenda ja la tenim, sinó un sistema fiscal propi, que és el que justament no tenim, la única dificultat és que en aquests moments Catalunya no té sobirania fiscal, i per tant el Parlament de Catalunya no pot fer les lleis que regulin la fiscalitat a Catalunya. Aleshores, la principal dificultat és aquesta, perquè si el Parlament de Catalunya disposés de la sobirania fiscal necessària per dictar les lleis que regulen el pagament d'impostos a Catalunya, ho faria amb major o menor cert, confiem que ho fes bé i que ho faria bé, però a partir d'aquí posaríem i endegaríem un sistema fiscal propi. Aquesta és la principal dificultat. A partir d'aquí n'hi ha moltes més. El Consell Assessor de la Transició Nacional, en el seu informe que va presentar a finals del 2013, ja explica que s'ha de fer i s'ha de preparar tot el que seria el dispositiu tecnològic, per tant, tot el tema de les bases de dades, els processos, els mitjans informàtics, també s'ha de treballar en el que seria la dotació dels recursos humans necessaris, especialitzats, perquè això és una feina que desenvolupen uns professionals molt qualificats, i per tant aquesta també és una dificultat no insalvable, però en la que s'està treballant. També necessites dotar-te d'una infraestructura jurídica, d'una infraestructura tècnica, per tant tot això forma part del model, aquest és el meu encàrrec, de pensar com ho farem, i això són dificultats, però no són dificultats insalvables. Treballant i fent-ho com ho han fet tots els altres que s'han situat en una tessitura com la que estem nosaltres, doncs també ens en sortirem.
Vostè és molt un bon coneixedor de la hisenda i de la fiscalitat espanyola, de fet vostè és inspector d'hisenda. Llavors, com ho coneix també, què té de dolent el sistema fiscal espanyol? I d'altra banda, què té de bo?
Miri, el sistema fiscal espanyol que coneixem avui es va fundar l'any 78 quan s'aprova la Constitució. En aquell moment el sistema fiscal preconstitucional s'esfondra perquè, diguem, no podia donar resposta a les necessitats d'un estat que volia integrar-se a la comunitat internacional, i allà en aquell moment es funda. com a elements molt importants i grans encerts per part dels que van fundar aquest sistema va ser estructurar-lo per mitjà del que es coneix com l'autoliquidació. L'autoliquidació va ser una innovació important que permet que una part dels costos i del que és la gestió tributària del dia a dia, en lloc d'internalitzar-los les organitzacions públiques, es faci per part del contribuent degudament assistit pels intermediaris fiscals. Un altre gran encert, també, i innovador per part de l'administració tributària espanyola va ser la creació de l'agència tributària i, concretament, l'aposta per el que seria la tecnologia punta en el tractament i recollida d'informació. També és un gran encert de l'administració tributària espanyola tot el que seria el procés d'obtenció de dades a través de les declaracions informatives. Amb tots aquests aspectes, l'administració tributària espanyola i l'agència tributària en particular són capdavanteres, i també són capdavanteres en el que fa a la selecció i la formació del personal. O sigui, el personal de l'agència tributària és un personal molt qualificat i molt professional. Per tant, l'agència tributària és una organització que funciona bé, molt bé en alguns aspectes, i per tant és un gran encert.
Ara bé,
quin és el problema? El problema és el sistema fiscal. El sistema fiscal és molt més que l'administració tributària. El sistema fiscal és com entre tots, i per tant l'administració tributària, els contribuents, els empresaris, els assessors fiscals, les entitats de crèdit i tots els operadors, aconseguim que efectivament una part de la riquesa que generem sigui transferida al pressupost per poder completar la despesa pública, per poder finançar la despesa pública. Doncs bé, en aquests 35 anys de funcionament, el sistema fiscal espanyol mai ni un sol any s'ha acostat a la mitjana europea d'eficiència i d'eficàcia. O sigui, més o menys podríem dir que en els darrers anys la mitjana situaria en el voltant del 35% del PIB espanyola, però la mitjana europea està al 44% del PIB. I pensant que el PIB espanyol, el producte interior brut espanyol, és gairebé d'un bilió d'euros, cada punt percentual són 10.000 milions d'euros. Per tant, el sistema fiscal espanyol no funciona prou bé. Funciona, però no en els nivells d'excel·lència que es necessita en un estat com l'actual estat espanyol, integrat en el món occidental i amb uns nivells d'estat del benestar molt elevats que exigeix molta despesa pública. Per tant, aquest sistema no funciona prou bé. I per què no funciona prou bé? Doncs les seves principals mancances en aquests moments, no és que les digui jo, hi ha una àmplia unanimitat per part des dels sectors acadèmics, professionals, els mateixos àmbits de la funció pública, dels cossos d'inspectors, sindicats, organitzacions professionals, s'han fet una pila d'informes i hi ha una certa unanimitat en què això s'ha de reformar, però no s'ha de reformar des de la perspectiva de baixar els tipus o pujar-los, que és el que està fent en aquests moments el govern, sinó que el que s'ha de fer és un replantejament de com fem la fiscalitat. I aquest replantejament de com fem la fiscalitat ens exigeix, primer, solucionar les mancances del sistema fiscal. I quines són? La primera, la inequitat. És un sistema que genera desigualtat en el repartiment de les càrregues tributàries, en perjudici sobretot de les rendes del treball. En segon lloc, és un sistema que genera conflictivitat. La posició que adopta l'agència tributària, prioritzant tot el que seria les actuacions de control i de control massiu, generen molta litigiositat, generen molts conflictes, i aquests conflictes surten molt cars. També és molt important incidir en la inseguretat jurídica. Des de l'any 78 fins ara, les constants reformes de la normativa fiscal ha fet que avui sigui molt difícil conèixer la normativa aplicable, genera una gran inseguretat jurídica, la interpretació que d'aquestes normes en fa l'administració moltes vegades respon a uns interessos corporatius i no a uns interessos generals, i per tant, aquesta dificultat de conèixer la normativa i d'aplicar-la amb tranquil·litat i amb serenitat perjudica molt les decisions que han de prendre els contribuents i sobretot perjudica molt a l'actuació i a la previsibilitat de la càrrega tributària de les grans empreses, perquè és un factor molt important la fiscalitat. I l'últim element que hem de tenir en compte com a un dels principals defectes del sistema fiscal espanyol és que té uns costos de compliment molt elevats. Pagar impostos, o sigui, el fet de pagar-los no només és car per l'impost en si mateix, sinó que has de desplegar tota una activitat, que voldria dir doncs, les hores de treball dels teus comptables, l'omplir les declaracions, els serveis dels assessors, tota la càrrega tributària per poder atendre les informatives, és a dir, tota aquella feina que l'administració trasllada al contribuent, tota aquesta feina té un cost. Aquests són els costos de compliment i són uns costos molt elevats. I sobre aquests costos sí que s'hi hauria de treballar, perquè si tu vols millorar la consciència fiscal, si tu vols millorar el compliment voluntari, que és l'única manera de que el sistema fiscal funcioni, has de proporcionar seguretat jurídica, has de proporcionar poca conflictivitat i has d'intentar reduir els costos de compliment.
Hem parlat de llums i ombres del sistema tributari espanyol. Hi ha algun model fiscal que es digui aquest és bo, aquest seria molt bo per Catalunya, per una hisenda pròpia?
Miri, com a models n'hi ha molts, i el que hi ha és molt bones solucions perquè han fet altres jurisdiccions fiscals a problemes molt similars als que nosaltres vivim. Si jo n'hagués d'escollir dos, li diria, doncs miri, per una banda, els models nòrdics, sobretot el model suec, expliquen molt bé, a més han fet, van fer un informe publicat a internet des de l'any 2005, com s'han de transformar les administracions fiscals i com s'han de transformar els sistemes fiscals perquè siguin més eficients. Per tant, una bona referència, no vol dir que s'hagi de fer tot exactament igual, però sí que incorporen solucions molt intel·ligents del que seria la fiscalitat del segle XXI, podria ser l'administració tributària sueca. Però igual d'eficient, i des d'una perspectiva potser diferent de lo que és la fiscalitat, ens trobaríem l'administració fiscal australiana, que probablement sigui la, en aquests moments i des de fa molts anys, la més innovadora del planeta. Des de l'any 91 que es replantegen tota la fiscalitat i sobretot tot lo que seria la gestió del sistema tributari, són capdavanters en solucions, són capdavanters en instruments de cooperació, o sigui, el futur de la fiscalitat no és el control, és la cooperació, i els australians constantment estan aportant noves solucions, noves maneres de veure la fiscalitat, i en aquest cas jo penso que són un referent indiscutible no només per nosaltres, sinó per totes les jurisdiccions fiscals del planeta.
Tot el que estem comentant ho poden trobar en el llibre Una hisenda a la catalana. Avui ens ha explicat molt bé el senyor Joan Iglesias. Senyor Iglesias, moltíssimes gràcies per atendre Cugat.cat i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres i fins a la propera.